Doncs comencem opinions, com fem cada dilluns a aquesta hora. I doncs, com sempre, saludem els nostres tertulians. Christine Merlier, bon dia.
Bon dia, bonjour a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Molt bon dia des de l'exili de Barcelona.
Lourdes Alquer, bon dia.
Bon dia, ai, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Què tal, com esteu?
Bé. Fresquet, fresquet.
Doncs mira, fresquet, confinats a Roda de Barà, el qual no és cap cosa molt greu, no? Està molt bé. Confinats a Roda de Barà, molta gent voldria estar-hi confinats a Roda de Barà.
Exactament.
L'Antoni mateix, no?
Per exemple, l'Antoni mateix.
Sí, però a veure, hi ha una cosa, aquí hi ha una cosa. Jo vaig néixer a Barcelona i soc barceloní. I estar tancats municipi per municipi, home, jo quan em passejo per Barcelona sempre canvio itinerari. I a Roda de Barà els itineraris sempre són els mateixos.
És més complicat, sí, més complicat.
Sempre. A Roda de Barà jo em trobo molt còmode i molt bé, però a Barcelona, quan surto de casa per anar a passejar pel carrer mentre em deixin, doncs està fantàstic, és una de les ciutats més agradables del món per viure. Si el confinament fos domèstic, jo em quedaria a Roda de Barà. Si em permeten sortir de casa, jo em quedo a Barcelona.
Bueno, molt bé, Roda, Déu-n'hi-do, aquí tenim muntanya, mar. Tenim de tot,
Sí, Octavi, però una vegada has pujat al Cucurull, has pujat al Cucurull. I una vegada has vist l'Art de Barà, ja has vist l'Art de Barà. Sempre és el mateix.
Pots anar a la Plana del Cim, pots anar... Tens molta muntanya, no te l'acabes aquí,
No,
la platja no te l'acabes tampoc,
No, la
des del francàs.
Una cosa que has de fer és posar-nos el règim.
Des del francàs. Des del francàs fins a Creixell pots caminar tant com vulguis, no t'ho acabes.
Tienes que anar a la playa, tot el paseo,
Són 5 o 6 quilòmetres, sí.
Sí, però Octavi, jo per exemple, si me'n vaig xinutxant-ho fins a plaça Catalunya o arribo fins a plaça Espanya, per exemple, que hi ha quasi 7 quilòmetres des de casa, doncs puc anar per diferents itineraris i és curiós, sempre trobes detalls que no havies vist mai a Barcelona.
No, i tant.
O una botiga, o sempre hi ha coses.
Hay más distracciones, esto seguro.
Però bueno, tampoc no anem a descobrir Amèrica. Una cosa és la vida de la ciutat i l'altra cosa és la vida del poble. Cada cosa té els seus avantatges i els seus inconvenients.
Y seguro que hay más coronavirus en Barcelona que aquí,
Pues no sé qué dirte, cariño. No sé qué dirte,
Por las calles. Por las calles.
El coronavirus, lo que hem d'aprendre és que el coronavirus no perdona a ningú. Des de presidents d'Estats Units fins a gent de les xaboles, tothom el pot agafar.
Claro, és un virus.
Home, això està claríssim.
Com tots els virus.
Això està claríssim, I llocs, per exemple, doncs, hem quedat fora de la onada abans, a la primera, per exemple, Holanda, Alemanya, aquests països que presumien, després els ha frapat molt fort. I països com, Sud-àfrica, per exemple, que és la part més civilitzada del continent, doncs està molt malament. I en canvi hi ha zones d'Àfrica que estan sempre amb risc màxim d'epidèmies. I en canvi el coronavirus apenes els ha afectat o no arriben notícies, que és una cosa.
És curiós, si més no, el que dius, no? L'afectació diferent en diferents països.
Sí.
No sé quina explicació hi deu haver, suposo que sí, que alguna explicació científica al respecte, no? Però no sé.
No
és curiós. Almenys és curiós.
Hi ha 8.000 milions d'habitants al món i cadascú es comporta de manera diferent.
Bueno, suposo que cada país té una forma diferent de relacionar-se socialment, la gent, per exemple. Una altra cosa deu ser lo preparada que estigui la sanitat, o que moltes vegades hi ha països que ens donen la sensació de que no estan preparats sanitàriament, però potser per algunes coses ho estan més que nosaltres, no ho sé. Suposo que el clima també, hi ha molts factors, que hi ha tants factors que és molt difícil fer un pronòstic.
Hi ha algunes altres cosites que no sabem.
Jo em penso que s'escriurà molt en el futur de l'any 2020 i d'aquesta epidèmia, que té connotacions de conspiració per una banda, de canvi social per l'altra, de runa i canvi de sistema, de runa econòmica i canvi de sistema. Vull dir, ha estat una epidèmia amb moltes facetes, Ja ho veurem.
Serà.
I encara estan escriure, eh? Perquè estem en plena epidèmia, eh? Cuidado, eh?
El mes, seria una gran... el mes que viene, perdón, yo ahora hablo a la astróloga, es un mes muy difícil, muy difícil.
El mes de febrer?
Sí.
Sí. És el mes de les grips.
Cuidado con febrero.
Oi, 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 pues no sortim de casa, eh?
Cuidado. Bueno.
Potser seria millor que ens confinessin totalment, no? Un altre cop.
Podria ser.
Portem un any. Portem
Pero
un any.
No creo que la gente lo accepte. Puede haber ja. Problemas, muchos problemas.
És que sí, la gent... Portem un any ja pràcticament amb aquest grau de confinament. I la gent comença a estar farta, eh?
Estamos llegando a límites a nivel social. Cuidadito, cuidadito.
Jo penso
que... Com que hace, eh? És que fixeu-vos com ens ha canviat la vida, no? En menys d'un any.
Sí.
El gir que ha fet les nostres vides. Ha sigut molt bèstia.
Home, jo anava, passejava per la Rambla del Poble Nou, que si algun dia vosaltres voleu baixar a Barcelona, us recomano visitar el barri del Poble Nou, que és molt, molt, molt maco, molt agradable.
Ai, pensava que diries que ens faries una visita guiada.
Ah, també és...
Sí, podries hacerlo, esto.
Clar.
Doncs a mi no deixa de sorprendre, a veure, tothom, fins i tot nens ja, amb mascareta. Vull dir, la mascareta ja forma part del nostre vestuari, com que...
Yo encuentro que hay mucha tristeza. Es triste.
Sí.
Yo veo las cosas, la calle, la gente con esto en la cara. Es triste esto.
Sí.
Yo lo noto así, ¿eh? Mucha tristeza.
Además, no te conoces. Pasas por el lado y no te conocen.
Exacto. Yo el otro día en el súper, bueno, una amiga muy cercana, ¿eh? Me dice, hola, Cristín. Y la miro, tenía una gorra, unas gafas de sol y la mascarilla. Digo, no sé qué eres. Es que es
impossible, impossible reconèixer la gent. A més, també pel tema que s'entelen les ulleres, que no vegis.
Oh, sí,
sí, sí, història, i tant, eh?
Sí. Jo no sé si prefereixo no veure-hi bé i que no se m'entenin les ulleres, o veure-hi bé però no veure perquè estan entelades. La veritat és que tinc un dilema jo aquí.
És molt complicat.
Perquè déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
La veritat, és millor treure les ulleres.
Hi ha una cosa que a mi em preocupa molt també, que s'ha desenvolupat una certa agressivitat. Quan, per exemple, jo ho he vist i a vegades m'han llamat l'atenció, és que s'està costant massa. Diu, bueno, perdoni. Vull dir que la gent s'ha tornat molt agressiva com si
tingués... I se volverà.
Sí.
Sí. Bueno, perquè el que està clar és que hi ha una afectació mental i psicològica de tot això. És com si estéssim en una presó, home, més o menys atenuada, però aquesta manca de llibertat, la veritat és que...
Clar, és la pressió que ejercen sobre nosotros. Esto es terrible, es terrible.
Clar, no?
El miedo, el miedo, con la presión de meter en el miedo...
Això que dius, escolta... Tinc d'anar al podòleg al Vendrell. Ah, no, que ara no puc, no? O ara em aniria a comprar no sé què. Ah, no, que aquí a Roda no hi ha. Tinc d'anar a Barcelona a comprar-ho. No, ara no puc. Encara que no siguin coses urgents, però són coses que a tu et fan falta, però que no es consideren de primera necessitat i que no són urgents, però que no les pots fer, no? O ara m'aniria a menjar una paella a Cambrils, però és que no pots, clar. I ara no pots això, i no pots això, i no pots això, i això et dona una pressió mental i psicològica que suposo que a la llarga es pot
afectar. Y hay mucha gente, y hay gente que reacciona con agresividad y hay gente que se deprime. Hay mucha depresión.
Sí, clar. Jo dic una cosa, a vegades, per això ho veus a la ciutat gran, perquè es veu molta gent i molt comerç i tot, a mi em dona la sensació a vegades que estic a Polònia a l'any 90. Just acabat de caure el sistema comunista, la gent es comportava d'una manera molt, 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 molt similar a com estem ara. Amb poques botigues obertes, moltes botigues tancades, la gent trista, el que diu Cristín, poca gent pel carrer relativament, poca gent dintre les botigues. Sí, és com si estiguéssim en un país de l'est.
Ves que pensem això, que ens ha canviat el que dèieu, que ens ha canviat la vida de forma dràstica.
De forma dràstica.
Perquè estem tots acostumats a relacionar-nos, a més, aquí doncs ens relacionem molt amb les persones que tenim al voltant, no?
Sí.
I estem acostumats a això, a estar en una terrassa, a prendre alguna cosa, anar a casa d'algú a dinar o que vinguin a casa nostra, i veiem que totes aquestes llibertats, mica en mica, s'estan retallant totes.
S'estan retallant totes.
I ho agradable i no s'ho afecta. todo, lo, todo lo que és agradable.
El pitjor és que ho estem acceptant i a mi el que em fa molta por...
Però què hem de fer, Antoni, què hem de fer?
No. A mi el que em fa molta por és què pot passar quan es descobreixi o es destapi que
emergirà...
Per exemple, l'altre dia per la televisió van publicar un anunci, bueno, un anunci, una notícia d'aquestes, que s'han contagiat gent a residències que ja els havien vacunat. Llavors, si algun dia...
Sí, ho llegia avui, que hi ha hagut 5 morts i tot, no? No sé quants contagiats i 5 morts.
Sí, però és clar, això què vol dir? Que ha faltat la vacuna.
Clar, a veure... Tu confies en la vacuna? Tu confies?
Però una cosa, espereu un moment. Només havien, aquestes persones només havien posat la primera dosi de la vacuna.
Sí, Sònia, sí. Però...
No, jo pregunto, jo no ho sé, no sóc experta.
Pero, eso de que digo del mes de febrero, también puede ocurrir, empezaremos a ver reacciones de las primeras vacunas, de la gente que se ha vacunado, ¿vale? Sí. Hay que pasar tiempo, ¿eh? No se ve enseguida esto, ¿eh? Ojo.
A mí me fa molta por, y miro los Estados Unidos, si algún día la gente, la masa, arriba a la conclusión que los han engañado y surti al carrer a mirar.
Pues es la revolución, Antonio, es la revolución. La gente sale a la calle y... Sí,
sí. Als Estados Unidos lo que está pasando es que hay una part de la población que piensan que los engañan. Y sí. Como que allá hay armas, surten al carrer. Perquè estan acostumats. Nosaltres
però no solo en Estados Unidos, ¿eh? En Francia, los sanitarios, hay un 70% que no se quiere vacunar. 70% de los sanitarios, ¿eh? De los que trabajan en los hospitales. ¿Por qué será?
Sí. No, i després ja no s'escolta. La gent és molt, molt contrària a que hi hagi el passaport immunològic, diguéssim. Que la societat rebutja...
Solo faltaría esto, ¿eh? Marcarnos. ¿Por qué nos lo ponen aquí? No se ha vacunado, hombre, por favor.
Imagina't el món laboral que et demanin el certificat de vacunació, no el tinguis i no te sentin en una feina. Això pot provocar una indignació popular?
Esperemos.
A vegades només necessiten una cirereta que les encengui, ¿eh? Cuidado, que és molt perillós, ¿eh?
No, es verdad. Es peligroso y yo digo cuidado el mes que viene.
Bueno, es que es posible que si no tens...
Perdoneu, entenc que no us vacunareu?
No, jo sí, eh?
Jo no.
Jo penso que és un risc que val la pena córrer, perquè és que, clar, si no, quina altra alternativa tenim? No fer res?
Espérate, Octavio.
Pues sí, no, jo em vacunaré, però sense presses. Vull dir...
Espera-te, Octavi.
Sí. Jo no em vacuno, de la grip no em vacunava mai, però penso que aquesta vegada és un risc que hauríem de córrer, perquè, bueno, no sé, quina altra alternativa hi ha? Hem d'estar tota la vida així amb aquesta por i amb aquesta mascareta i amb tot això? Doncs, pues, bueno, hem de córrer el risc.
Sí, això va seguir, això va seguir.
I si nosaltres...
No va solucionar nada.
Si nosaltres hem de ser els conillets d'Índies de les generacions que venen darrere nostre, doncs què hi farem? És així, vull dir, és que no li podem donar més voltes, no? Jo penso que a França, suposo que els sanitaris, doncs, bueno, pensen que no està prou experimentada encara com per poder-la posar en marxa. Suposo que és aquest problema.
Per això te digo, hay que esperar. És razonable.
Jo seria més cruel amb tu quan parles de França, perquè potser no hi ha cap vacuna francesa, eh? Si algun laboratori francès hagués desenvolupat la vacuna, diries tu que tota França estaria vacunada ja, eh? Cuidadín, que hi ha molts interessos.
Ah, això sí que hi ha molts interessos, i tant.
Després hi ha una altra història. Per exemple, la vacuna de Pfizer va ser la pionera. Pfizer va tindre una gran pujada a la bossa, és una gran companyia farmacèutica, ningú ho dubta, però el seu producte és molt, 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 molt delicat. Conservar un producte a 70 graus sota zero, necessita una infraestructura que pràcticament no hi és al món, s'ha hagut de crear sobre marxa. Ningú et garantís que la vacuna, les primeres dosis fins que no en tenien pràctica, estiguessin en bones condicions.
Claro.
Vull dir, una cosa és una vacuna que es pot guardar al congelador.
Y es genético, estamos jugando con la genética, ¿eh? Cuidado aquí.
Cuidado, aquest virus té un pare genètic, eh?
Bueno, pero la vacuna es genética, o sea, no es una vacuna no te meten el virus muerto para que tú reacciones y hagas anticuerpos.
No.
Te meten un genoma, ¿eh?
Sí. És una modificació modificades per ajudar-te a les teves defenses.
Dicen. I si funciona, bien.
Bueno.
Suposo que des de la primera dosi a la segona dosi estàs un mes o 20 dies o el que sigui amb molt poca, amb una càrrega viral a dintre el teu cos. Y en pocas defensas, me imagino que estás en un momento perillós, ¿no?
Cuidado, Octavi, que no te digan luego, hay que poner una tercera.
Bueno, no te extrañe, no, claro, es que cada día se están descubriendo cosas nuevas, ¿no? Precisamente eso, mucha gente que está
vacunada. Con mi cuerpo no las descubren, tú, con mi cuerpo no. Sí, yo he pasado cosas muy difíciles y no voy a meterme con eso. Ahora no.
Cristín, hay una cosa, al ser humano... Al ser humà li encanta descobrir i investigar. Hi ha sents humans en què els fa molta por enfrontar-se amb el desconegut. Ara estem parlant per Skype. Jo me'n recordo quan van sortir els telèfons mòbils i hi havia molta gent que no els volia perquè deien que si escalfava les orelles, que si eren cancerígens, que si emetien radiacions. Avui no podien tindre aquesta conversa si no tinguéssim dispositius electrònics mòbils.
No, hay que esperar.
Amb les vacunes tres quarts de lo mateix. Hi ha molta gent que...
Com soy francesa, me iré a vacunar en Francia. Soy chauvinista.
Jo tinc una pregunta, una inquietud meva, no? Per què en el poble, jo parlo aquí, en el Roda, per què no ens fan test PCRs o test d'antígens per saber com podem estar? Perquè, per exemple, jo porto dos dies angustipada i ja m'entra un pànic, no tinc febre, però només estic angustipada, però ja m'entra un pànic perquè dic, què passarà? No sé com estic, no sé si podré sortir, vull dir, jo porto dies tancada aquí a casa perquè estic angustipada, però anem a cegues, això és el que jo...
Però, Lourdes, a veure una cosa, el PCR...
Lourdes, a mi m'han fet ja el test d'antígens, és molt divertit.
Sí? Però per què no?
De divertir no té res, evidentment.
No, jo ho sé, però per què no fan
a la cura? Perquè, a veure, els cribratges aquests massius, això depèn de salut, vull dir, és salut qui determina en quines poblacions s'ha fet o no. I van veure que tampoc va acabar de funcionar, perquè ho van fer.
És molt car. Aleshores, és molt poc fiable el test, és molt poc fiable. I després, si tu no et serveix de res aquesta informació perquè avui pots no tindre el virus i al cap pots contagiar-te i el tens, m'entens? No t'arregles res. El PCR jo et diria que és una mesura de control que pot servir per la gent que viatja de país a país i que el país de recepció demana un test conforme tu t'has embarcat a l'avió sense virus.
Sí, però te l'hauries de fer cada dia. Te l'hauries de fer cada dia, perquè és el que tu has dit. Si te'l fas i avui no el tens, demà pots tenir-ho. Jo penso que és millor el test d'antígens que deia la Sònia, que allà el que veus és si has passat la malaltia, no? Entenc jo.
Bé, si tens càrrega viral.
Ja tens una càrrega viral, no?
Si tens càrrega viral, en el cap de la part.
Que és lo normal. Quan
nos
contagiamos con un virus, lo normal es que tu sistema inmune lo vence, esto es lo normal. Y tienes tus anticuerpos. Esto es lo normal, no lo otro.
Sí. Mira, jo vaig haver de fer una prova clínica que al final no es va fer en ple confinament i em va sortir positiu, com si fos transmissió del coronavirus. Jo no m'havia entrat si li he tingut el coronavirus. I tinc 74 anys i tinc un cert risc, eh?
Alto riesgo.
A veure, el que fan ara, almenys jo els casos que he vist aquí a Roda, tu dones positiu, doncs fan el test d'antígens a tots els teus contactes estrets, sí? I aquests, donguin positiu o donguin negatiu, han de guardar una quarantena.
Bueno, sí, està bé.
El que jo no entenc és que per què tu, si dones positiu, no va ser el meu cas, però si dones positiu, llavors, quan tu finalitzes aquesta quarantena, que són 10 dies des que tens símptomes,
val?
Sí, en el cas de donar positiu. Si no, són 10 dies des que has tingut contacte amb la persona positiva. Val. Doncs tu, si ets positiu, finalitzes la teva quarantena, no et tornen a fer cap altra prova. O sigui, tu ja pots sortir al carrer.
I ja està, sí.
I ja està. Llavors jo pregunto. I si
tu és serio, això? Te parece serio a ti?
Clar, a mi no.
Això li va passar a la nena nostra també, a l'escola. 10 dies tancada a la seva habitació i dic, bueno, ja t'han fet la prova per tornar. Diu, no, torno un dilluns.
Ja està.
No és normal, no?
No sé, clar, jo no hi entenc. Igual no deu ser normal, eh? Igual els experts dirien que sí, que és el normal, no ho sé.
No.
No ho acabo d'entendre.
Encara hi ha molt desconeixement de la malaltia i fins i tot els mateixos científics, metges i demés es contradiuen entre ells perquè bueno, hi ha moltes teories. Però això és normal amb totes les malalties, eh? Sí. Quan hi va haver el tifus, la verola...
Però com que és el virus, no quiere decir que estés malalt. Sí. Mira, jo el virus no quiere decir que seas enfermo.
No,
ja. Això te l'han metido en el coco, però no és esto.
Sí, sí, és veritat, és cert.
I podemos tener otros virus també, eh? No solo este.
Jo ho atribueixo perquè cada any vacunes la grip. I les vacunes de la grip...
Estan a la gente de una manera...
Perquè estem espantats, Cristina, vull dir, a la mínima que tens un mal de coll o alguna cosa...
És el que quieren, Lourdes. Nos quieren... controlados con esto, han encontrado un arma para controlarnos, aunque sí, es otra manera para controlarnos. Sí, y son más de 17 millares, ¿me entiendes?
Sí, ¿no? Y como sí, pues es un bombardeo de contaminación, la tele, todo contaminan todo.
De muertes, de alto riesgo, de un vocabulario, es como una pistola hacia nosotros constantemente. Podrían decir, cuidado con esto, hagan esto, coman esto, hagan deporte, hagan esto, no sé, un lenguaje para ayudarnos, no para asustarnos.
Sí.
Jo la veritat és que aquests confinaments municipals, jo no veig que donin uns resultats molt, molt positius, no? Vull dir, no. Cada vegada que hi ha un confinament i això, no hi ha un canvi de tendència en les estadístiques. Vull dir, jo diria que no és important. Jo diria, Vull dir...
Tot i això, recordem que s'han allargat 10 dies aquestes mesures.
Sí, ja, però bueno, ara ja no sé.
El dia 24.
A veure, Octavi.
Ara ja fa 3 setmanes.
No lo pueden evitar, hay que hacerlo. Si viene del gobierno, hay que hacerlo.
Però, a veure una cosa. Tots els que estem aquí, i ho hem comentat fins i tot per la ràdio, a principis de desembre, hem comentat que ai, 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 aquestes festes i reunions i que la contaminació, la infecció es fa dintre dels domicilis. Cuidado amb els dinars i les trobades de Nadal. Ho sabia tothom
claro.
Que estan confinats a casa amb gent que ve de fora, pujaria de forma apocalíptica el contagi. Ha passat això. I, a més, s'ha barrejat la famosa mutació anglesa del virus.
Llavors, inglesa, claro, no va ser...
No es tanquin els aeroports. Doncs els aeroports dels vols entre Madrid i Londres eren abundantíssims, entre altres coses perquè Iberia és una companyia anglesa i l'aeroport de Madrid tenia 5 o 6 o 7 vols diaris a Londres i els avions venien plens de gent que venia d'una zona infectada com era la Gran Bretanya. Ara es queixen de que s'escampa el virus per Espanya. Però què volíeu? Que no el coneixeu el virus, que fa un any que convivim amb ell.
En fi, vinga, deixem el virus, que estem ja tots del virus fins al capdamunt. Sí. Anem a veure. Les eleccions que havien de ser el 14 de febrer, doncs no seran.
Bueno, espera't, perquè avui mateix acaba de sortir la notícia que hi ha un partit polític que ha impugnat la decisió del Parlament d'ajornar les eleccions. I això vol dir que s'hauran de fer.
No acabaremos mai, eh?
Ara a veure si s'agafa una mesura cautelar o es rebutja aquesta impugnació, però la impugnació...
Però jo pregunto, estan a l'era moderna que estem, a l'era de la tecnologia, com pot ser que no podem votar amb tota seguretat i amb tota fiabilitat i de forma democràtica, tot de forma telemàtica? Com és que encara hem d'agafar aquest paperet i ficar-ho dins del sobre i ficar-ho dins d'una urna. Com és que no avancem aquí? Què passa?
Ja t'ho diré, Sònia, perquè els partits no s'han posat d'acord perquè sigui així. O sigui, ara fa un any ja que estem pràcticament confinats i jo penso que era el moment de dir, bueno, fem una nova llei electoral, que hi ha moltes comunitats que ja la tenen, i aquí podem tenir-les perquè la Constitució ho permet, fer una llei electoral catalana. Doncs no hi ha hagut manera de que els partits s'hagin posat d'acord. Per què? Doncs perquè quan un diu una cosa, l'altre diu la contrària i cada un mira, no mira pel ciutadà, sinó mira en benefici del seu partit. I aquest és el problema que tenim aquí ara amb la política, que tothom, en comptes de mirar pel ciutadà, doncs mira, o sigui, allò, aquella màxima que diu els polítics, el que haurien de mirar és les pròximes generacions, però és que els polítics el que miren és les pròximes eleccions només, i prou.
Si viuen d'això, han de cuidar la seva feina, no?
Però el seu lloc de treball.
El sillón.
Doncs nosaltres els hauríem de castigar quan veiem tan clarament que la seva postura és aquesta, no? Clar, i per el que passa, hi ha gent que no té molt poca memòria o no sé què passa, però aquests senyors que viuen de la política doncs, van tirant de veta, cosa que en molts països no és així.
Viven bien, de la política.
És una altra. Si no hi ha la possibilitat de votar electrònicament des de casa, és perquè segurament el sistema no és segur, cosa que des de les eleccions americanes que va guanyar el Trump amb la ingerència de Rússia, ja se sospita. Si tu tens por d'enviar, fer transferències, operacions bancàries via electrònica perquè te les poden piratejar, el vot d'una elecció també s'haurà de poder manipular. I això, clar, la desvirtua.
No hi ha nada perfecto.
No hi ha res perfecte.
Però hi ha més sistemes, no solament el vot electrònic. Per exemple, a Portugal, la seva Constitució no permet ajornar eleccions. Per tant, aquest diumenge que ve hi ha eleccions perquè no tenen una altra alternativa. Bueno, doncs han buscat maneres, no? Han buscat maneres de que la gent pugui anar als ajuntaments, porten urnes a les residències, bueno, es busquen sistemes, però és que aquí no es fa res. Aquí, bueno, es deixa passar el temps i l'únic que fan és perdre el temps discutint si això, si allò, si són galgos o si són podencos, com aquells, no? Vull dir, clar, aquí, però no es fa res positiu. A Portugal, bé, s'han espavilat. Hi ha una manera de fer-ho, perquè no es pot anar i muntar un col·legi electoral a cada ajuntament i que la gent vagi allà durant una setmana, cosa que faria que no s'acumulés molta gent i, bueno, no sé, no sóc jo qui ha d'inventar-se les coses. Penso que els polítics els paguem perquè treguin fórmules imaginatives que permetin que es puguin fer aquestes eleccions, com deia la Sònia. I si hi ha un sistema electrònic que és segur, doncs buscar un altre que sigui més segur o, bueno, no sé, buscar alternatives, vaja, amb una paraula. No deixar que les coses vagin caient soles. No?
Esto es su trabajo, es su trabajo. Es esto. Clar,
és això. Per això els paguem, no?
Clar. Per governar s'ha de tindre decisió, s'han de prendre decisions.
Sí.
I els mediocres no prenen decisions.
No, cobren.
Els polítics que tenim ara són mediocres. I quan hi ha hagut algun que ha pres decisions, potser una miqueta bèsties i passades de rosca, com era el senyor Trump, això és una altra història, se l'han carregat.
Creativos no són,
No pots anar contra el sistema. No. Aleshores ja els hi va bé, és com els jutges, ja els hi va bé tot aquest follon.
Sí, però els votamos, no hay que votarlos, hay que castigarlos, és el que dice Octavi.
Això sí, Sònia. Cristín, hi hauria d'haver una altra cosa.
Que tenemos que castigarlos.
Els parlaments, els vots en blanc, es reflexessin com seients buits al Parlament. Mm. Vull dir que llavors aprendrien els polítics també.
Todos en blanco, imagínate.
Si estigués buit, perquè la gent no ha volgut escollir un diputat, les coses canviarien.
Sí.
Cristín, nosaltres hem escollit 4 presidents de la Generalitat i hi ha hagut uns tribunals que ens els han fotut fora tots 4.
També. Sí, és la total.
Aquí, ara que no diguin que els que hi ha ara no valen, és que els que hi havia ens els han pres, què vols que et digui?
És la possibilitat, a Rússia no hi és. i el senyor Putin allà no el treu ningú ni amb aigua calenta.
I a la Xina, i aquests i països Xina. Emergents, ah, amb aquests països emergents, bueno, hi ha un sistema...
Hi ha la reina d'Anglaterra, que no mana, però bueno, està allà i deuen estar esperant a veure si li fan la caixa o no. Però de
no,
moment...
no, aquesta senyora... Aquesta senyora té molta vitalitat, eh? Té molta vitalitat. A veure, que volia parlar també del senyor Villarejo.
Ah, sí?
Que sabeu que està el judici en marxa. El senyor Villarejo, recordem que està a la presó. Pobre, ho està passant molt malament a la presó.
Bueno, un dels judicis, Sònia, un dels judicis...
Un, sí, sí, sí. Perdó, sí.
Aquest és per injúries... El jefe del CSIC.
Exactament, exactament. Ui. Que és fort,
I,
és fort.
I la senyora Larsen, va declarar via telemàtica i ella es va reafirmar que l'havien amenaçat i tenia por.
No m'estranya.
El cap del CSIC en persona.
Imagina't,
Que va anar a Londres... I l'altre dia es va sortir també com a notícia que aquest senyor no s'havia desplaçat mai a fora en funcions i ell mateix va reconèixer que sí, que havia anat a Londres.
Sí, però Antoni, un moment. Aquesta pregunta sí, va dir que havia anat a Londres, però la següent pregunta resulta que li van dir i què hi van a fer a Londres? I ell el que va dir, no li puc dir, és un secret d'estat. Ja està. No. I
bueno, però pues, igual la senyora Corina ho tenia gravat.
Perquè
ell tiene
secretos
d'estat,
no?
Bueno, és que, clar, resulta que hi ha uns partits que permeten que hi hagi uns secrets d'estat i uns fons reservats, que també són diners que s'utilitzen per moltes altres coses, però com que resulta que no estan obligats a dir-ho, doncs aquí s'acaba la història. A veure, mentre hi hagi això, no podem dir que hi hagi una democràcia plena, què vols que et digui?
Us recordo que un cop més la mesa del Parlament, la mesa del Parlament ha refusat investigar el rei emèrit.
Ja.
Comissió d'investigació, no acusació. L'única acusació que té, o investigació, bueno, acusació no, investigació, que es diu ara, ve de Suïssa.
Sí, sí, aquí, clar.
Ja, ja.
Però ara aquests dies s'ha sapigut que hi ha una colla d'escoltes que són els que estan o protegeixen el rei o emèrit, que resulta que els paguem tots aquí, eh?
Vull dir, home, clar, tu pagues...
Home, que ho dubtaves, Octavi, que ho dubtaves, això.
No, ho dubtava, jo ja ho sabia.
Pagamos todos.
Ara ja és oficial, perquè el govern ho ha acceptat. O sigui que, clar, jo ja ho sabia, però no m'atrevia a dir-ho aquí per la ràdio, perquè, home, clar, vés a saber-ho. Però
pot... ell té oficialment...
Ja ho ha dit el govern, què vols que et digui? Oficialment,
per la seva condició de mèrit, té dos personals o Guàrdia Civil o Policia Armada que li fan d'escolta, protecció, i després té tres ajudes de cambra.
Ah, mira.
En total, cinc.
Carai,
no? És un rei, un èxit.
Queremos reyes? Doncs pues toma.
Amb les comptes d'un país, això és la xocolata del lloro.
A veure, una cosa, tornant al judici així que estan parlant. La senyora Corina, Larsen, com tu dius, amb un look super, la veu veure, molt sòbria,
Sí, clar.
Sense gairebé joies, sense gairebé pentinar-se... Com una quina diferència, no? Semblava, no sé, una altra senyora.
Una monja.
No, però a veure una cosa. Aquesta senyora declarava amb un tribunal. No anirà carregada de joies com si anigués a un pare.
No, però si tu abogado te lo dice esto, hombre. Si vas a un juicio, ir, por favor, discretos. Hombre, claro.
Li dirà Maixina Morena que l'il·luminació de la sala avui és deficient.
Bueno, En tot cas, va dir en diverses ocasions que estava aterrada, Que ella es va sentir amenaçada, la van amenaçar i que estava aterrada,
Sí, és exactament
el mateix. Hay que ver a qué ha jugado esta señora y con qué ha jugado y a qué nivel.
Claro, això és exactament el mateix que va dir la senyora Maria García, al món de l'espectacle, Bàrbara Rey, quan li van robar els documents i cintes compromeses que tenia a casa seva. I ella, jo la recordo per la televisió, traient el cap per la finestra del cotxe i dient si me pasa algo a mis hijos o a mí, os vais a enterar porque está buen recaudo i tal. Això ho va dir la senyora aquella. la van a amenazar también.
Claro, claro.
O eso es lo que ella. Ver,
hay que ver a qué juegan, ¿no? A qué juegan. A ver, es que es normal todo esto.
Bueno,
¿tú te juegas a este nivel, tú? ¿Te dedicas a jugar a este nivel con estos personajes? No.
Bueno, ni gano el dinero que juegan a aquests personajes.
Pero quiero decir que donde están es normal y con lo que han hecho claro. Es normal.
Mireu, la vida de...
És el mateix cas, eh?
És un risc.
Sí. Mucha basura.
La història de Joan Carles II és més novel·la, pràcticament, que la mateixa realitat. Això, aquestes coses ja acostumen a passar. Vas analitzant coses. Ara es diuen més, abans tot era secret, però jo el que no entenc mai és com un senyor de 82 anys encara va fer regates a Galícia, que és un mar de
pescadors. I caçar.
I al costat de Villa García de Arosa, perquè Sanjenjo, d'on feia regates amb uns amics, està al costat de Villa García de Arosa, que tothom sap que és un poble molt famós. Sant Joan. I aquest senyor després agafa l'avió, un avió particular a Vigo, que és un aeroport molt difícil, per volar des de Vigo fins a Abu Dhabi. Mai s'havia fet aquest.
Bueno, pues quiere vivir.
Quanta gent anava, a d'on anava, el mateix govern negava que hagués sortit, després no ho sabia.
És un vividor, el seu caràcter és un vividor este senyor, i serà vividor fins a l'últim dia de su vida.
No, i ell mateix sempre ho ha dit.
Claro.
Mai se n'ha amagat.
Exacte. Vinga, que hem d'acabar, però voldria parlar del senyor Trump.
Sí.
Que ja ha fet la maleta, sembla ser, no?
Sí, l'ha fet molt de pressa.
A ver.
Jo us diria que el senyor Trump sembla que ha fet la maleta tan de pressa i ha callat de sobte perquè ha vist que pintaven bastos i que ha decidit posar terra pel mig perquè ni tan sols baixarà a la investidura del senyor Biden. Es quedarà a Florida jugant a golf a casa seva.
Bueno, no tant, perquè hi ha notícies que diuen que el senyor Trump es va fer president dels Estats Units una mica per fugir de la justícia, perquè es veu que té una quantitat de causes obertes increïbles. I ara que deixa de ser president, moltes d'aquestes causes, a part de les que ara li puguin venir per això, també, se li puguin obrir. Així és que aquest senyor el que vol és tornar a ser president d'aquí 4 anys. I ara es veu que els seus contraris volen així impedir que torni, però que es veu que té una vida bastant complicada per passar moltes vegades pels jutjats. Això és el que diuen.
És així.
Està destituït, suposo que li tenen un gran carinyo, sí. Bueno, ell s'ha enfrontat...
Home, ell ha creat molts amics, ha comentat coses molt bones entre els que estaven al voltant seu. A veure, la senyora Trump, a veure quant tarda en marxar.
No, ja ho he enviat perquè ja estava pactat. Quan ell, quan va ser la primera dama, una de les condicions que es veu que s'havien posat al matrimoni és que els tràmits de divorci es paralitzaven mentre ells estiguessin a la Casa Blanca. Estats Units és molt conservadora i un divorci, encara que sigui un país on el divorci és perfectament legal, està molt mal vist.
Y ahora le tendrá que pagar muchísimo de dinero a Melania, mucho.
Bueno, pues ya está acostumbrado a pagar dinero a las ex señoras.
Sí, es un tío increíble.
Venga, doncs, companys, anem acabant. Sí. Tornem la setmana vinent, sí?
Sí.
Bueno, si estem aquí,
sí.
Home, sí.
Jo el que tinc moltes ganes és fer el programa a l'estudi a Roda de Barà.
A veure, això serà una mica més difícil, però esperem que pugui ser aviat, el més aviat possible. De moment, sort que ens podem reunir de forma telemàtica. I avui, per exemple, avui que no hem fet a mig matí el programa habitual, però sí que hem fet opinions perquè els nostres oients i nosaltres també gaudim una estoneta. Així que, companys, que passeu molt bona setmana. Que vagi molt bé.
Molt salut.
Adéu.
Bona setmana. And not a singer nor a star, it's more simple.